Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Més d'un 20% dels ciutadans de Barcelona confessen que se senten sols després de la pandèmia. El 28% dels espanyols es senten malament per tenir poc interès o sentir poc plaer al fer diverses activitats. Un 21% admet que s'ha sentit deprimit o sense esperança després de la pandèmia. El 35% confessa que ha plorat per la situació i un 15% explica que ha patit un o més atacs d'ansietat o de pànic en els últims mesos. Tot això són titulars dels últims mesos que hem pogut anar escoltant i llegint a la premsa, i avui mateix s'aixequen la majoria de les restriccions contra el coronavirus i sembla que comencem a veure el final de la pandèmia. Però molts professionals alhora alerten que ara pot venir una nova pandèmia, que és la de la salut mental. De salut mental i de com d'important és cuidar-nos en parlarem d'aquí uns minuts amb la Maria Ribas, que és la capa assistencial de la Unitat Terapèutica Educativa de l'Hospital Sant Joan de Déu. Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
La reacció dels partits independentistes al Tribunal de Comptes protagonitza el tradicional homenatge a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys.
Acusen el tribunal d'acusar per motius polítics i no jurídics i contribuir a la repressió. Recordem que l'ENS català està un pas d'embargar els excàrrecs del govern encausats per l'acció exterior de la Generalitat del 2011 al 2018.
I precisament acabem de saber que Esquerra Republicana ha abonat una part de les fiances dels excàrrecs amenaçats d'embargament pel Tribunal de Comptes.
Segons avança el diari Ara, hauria abonat la part corresponent a les despeses imputables a les persones que van tenir responsabilitats entre el 2016 i 2017, és a dir, 2 milions d'euros.
Catalunya deixa enrere bona part de les restriccions obligades per la pandèmia avui. La restauració i la cultura recuperen horaris i el 100% de l'aforament, i només l'oci nocturn i l'esport en espais interiors encara mantenen alguna limitació.
El Palau de la Música, l'Auditori, el Liceu, el Lliure, el Mercat de les Flors i el Teatre Nacional de Catalunya vendran entrades a preus reduïts des d'avui i fins al dia 31 d'octubre per celebrar la tornada a la normalitat als seus teatres.
El Partit Popular retalla la seva distància amb el PSOE en quasi 3 punts en l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques.
L'enquesta també reflecteix un augment de les persones atees en gairebé un 2% i que la meitat dels ciutadans a favor de la vacuna obligatòria contra la Covid.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Pedri i el Barça han presentat aquest migdia l'ampliació del contracte del jugador, que lliga amb el club almenys 5 temporades més. L'ha acompanyat el president Joan Laporta.
Pedri s'ha mostrat molt feliç i agraït i ha afirmat que espera estar al Barça per moltes més temporades. Durant la presentació, Joan Laporta també ha estat preguntat per la gestió de Bartomeu i l'ha catalogat de persona desesperada.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat encara pels núvols que estan presents a molts punts del país, sobretot comarques de Barcelona. Al llarg de les properes hores, en aquest sector s'aniran obrint clarianes, mentre que la resta es mantindran més clarianes que no pas núvols. Les temperatures avui una mica més altes que les dels últims dies. Demà dissabte, doncs, al matí encara tindrem risc de precipitacions a la costa central. Precipitacions que, si s'arriben a produir, seran poc importants. I a la resta del país, nuvolositat variable, amb temperatures pujant una mica respecte a les d'avui. Diumenge el mateix, tot i que el risc de precipitacions pràcticament no existiria a la costa central, nuvolositat variable a la resta i temperatures que continuaran pujant lleugerament, màximes molt agradables al centre del dia, ambient fresc o fred a primeres hores del matí.
I us ho explicàvem ara fa un moment, acabem de saber que Esquerra Republicana ha abonat una part de les fiances dels exalcàrrecs amenaçats d'embargament pel Tribunal de Comptes, no, Judit?
Sí, segons diu el diari Ara, hauria abonat la part corresponent a les despeses imputables a les persones que van tenir responsabilitats entre 2016 i 2017, és a dir, 2 milions d'euros. Ho ha fet en coordinació amb tots els afectats.
Mirarem d'ampliar aquesta informació. En tot cas, aquest matí hi ha hagut el tradicional homenatge a l'expresident Lluís Companys, avui que fa 81 anys del seu afusellament. L'acte ha estat protagonitzat per les reaccions polítiques de la decisió precisament del Tribunal de Comptes de no acceptar l'aval de l'Institut Català de les Finances.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que la repressió en el si de les institucions catalanes s'arrossega des de l'afusellament de Companys i creu que la decisió del Tribunal de Comptes és política i no jurídica.
Que és una causa que està guiada per la venjança i per la voluntat de repressió, decidia prescindint de qualsevol criteri jurídic i marcat per criteris polítics i ideològics, va decidir doncs continuar amb el procés d'embargament dels béns d'una trentena de famílies perseguint la seva ruïna econòmica.
Per la seva banda, el líder dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha anunciat que el seu partit treballarà perquè el tribunal sigui reformat.
D'aquesta repressió que mai no s'atura. En aquest cas, perseguint les cases on viuen els nostres fills. Una repressió que s'abat també contra els fills dels demòcrates...
Bé, aquest no és el tall que volíem, Judit, no? Digues.
Aviam si podem escoltar ara si Jaume Asens, el líder dels comuns al Congrés.
Qualsevol decisió que prengui aquest tribunal, un tribunal tan qüestionat, amb un mandat caducat, és una decisió cargada de legitimitat. I per això nosaltres impulsarem una reforma a fons del seu funcionament i, paral·lelament, impulsarem també una renovació dels seus membres.
Mentre que el cap de l'oposició a Catalunya, el socialista Salvador Illa, ha demanat respecte per la decisió.
De màxim respecte. Nosaltres, seguint el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, doncs, ens va semblar que el decret llei en aquesta matèria era ajustat a dret i així així ens vam pronunciar. El Tribunal de Comptes ha pres una decisió que hem de respectar.
PDeCAT, Demòcrates i la CUP també estaven a l'acte i han donat suport als encausats.
I, Judit, avui també ha sortit una nova enquesta del CIS. L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques indica que el PP ha retallat la seva distància amb el PSOE en quasi 3 punts i, d'aquesta manera, la distància entre les dues formacions és de 6,4 punts.
Sí, els socialistes de Pedro Sánchez es col·loquen amb un 28,5% d'estimació per davant del PP, que en té un 22. La distància entre els dos partits, doncs, s'ha retallat dels 9 punts de diferència de l'última enquesta als poc més de 6 d'aquesta. El treball de camp correspon a l'octubre, coincident amb la celebració de la Convenció Nacional del PP, amb l'anunci de l'acord en el si del govern espanyol sobre els pressupostos i també amb la detenció de l'expresident Carles Puigdemont.
I l'enquesta també reflecteix altres dades, com per exemple que hi ha un augment de les persones atees en gairebé un 2%.
Si el baròmetre d'octubre de 2020 assenyalava que a Espanya hi havia un 13,6% que negava l'existència de Déu, aquesta última ho situa en un 15,5%.
També indiquen que la meitat dels ciutadans estan a favor de la vacuna obligatòria contra la Covid.
I l'altra meitat considera que o no s'hauria de vacunar ningú o només en casos molt concrets.
També que una cinquena part de la població aposta per mesures més exigents per combatre la pandèmia.
Un 65% és partidari a seguir com estem i, de fet, la majoria aposta per mantenir l'ús de la mascareta a l'interior.
I per acabar, la sanitat és el servei públic en què els encastats menys retallarien.
El 95% es va posicionar en contra que l'administració destini menys recursos i només un escàs 3,4% a favor.
Gràcies, Judit. I encara en política, el govern invertirà 216 milions d'euros a polítiques actives per l'ocupació de joves a Catalunya. L'objectiu és reduir l'atur juvenil i alhora empènyer la transformació del sistema productiu.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat aquest matí que aquesta és una inversió rècord destinada a més de 25.000 joves.
Una inversió que té un enorme retorn, perquè cada jove que rep una bona formació ocupacional, que s'insereix al món laboral, que aconsegueix un lloc de treball digne, és un èxit que reforça el teixit empresarial i reverteix en la millora de la nostra societat.
Es promouran programes formatius i ocupacionals per a fomentar la contractació de persones menors de 30 anys, un programa de pràctiques o també de formació professional dual per joves sense titulació. Des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya han detallat que el gruix de la inversió es centra en el foment de la contractació amb un pressupost de 125 milions d'euros d'ajuts directes.
Continua la tempesta política a Badalona després que el seu alcalde, Xavier García Albiol, hagués aparegut als papers de Pandora. Precisament, fa una estona, l'encara alcalde de Badalona ha publicat aquest vídeo a les seves xarxes socials.
Buenos días, señora Albiol. Es un pastel. ¿El codo? Es un pastel de San Jordi.
Venga, amigo, adelante. Gracias.
Són un seguit de fragments de vídeo amb situacions on alguns veïns li mostren el seu suport animant-lo a no dimitir. Un suport que, evidentment, no comparteixen la resta de grups municipals com el PSC, no, Pere?
Sí, aquest migdia, de fet, Rubén Guijarro, portaveu dels socialistes de Badalona, s'hi ha referit en una entrevista aquí a Estel Migdia. Segons Guijarro, els veïns de Badalona estan escandalitzats i avergonyits amb la situació. Pel socialista, les explicacions que ha donat el Popular no han estat suficients i acusa el Biol de mentir per atrinxerar-se en el càrrec i seguir desprestigiant l'Ajuntament de la ciutat.
Els ciutadans de Badalona el que volen és que el seu alcalde dimiteixi, que no està aquí més la imatge de la ciutat, que es dignifiqui la institució, que deixem de fer de Badalona un circ, i certament és un moment prou greu perquè no estiguem a sobre amb el focus d'una persona que té ja una gestió deficient i que a més taca la imatge de la institució.
Si el Biol dimiteix, s'haurà de fer un nou procés d'investidura i Guijarro podria optar a la batllia de la quarta ciutat de Catalunya.
El president Pere Aragonès sol·licitarà al Parlament la celebració d'un ple monogràfic sobre salut mental. Des del govern qualifiquen la situació d'emergència de país.
Ho ha explicat la portaveu Patrícia Plaja després de la reunió mantinguda ahir amb Aragonès i les entitats integrants al Pla Director de Salut Mental i Addiccions.
Com a govern i com a societat, cal el compromís, l'obligació i la voluntat de donar resposta a totes aquelles persones amb noms i cognoms, que cada dia conviuen amb el suïcidi, amb el patiment, l'angoixa, la tristesa, la por, l'esgotament, l'ansietat, la depressió i tants trastorns aguts o severs que ens afecten a tots.
Plaja ha recordat també que el govern avança en l'elaboració d'un Pla Nacional de Salut Mental i que es vol impulsar una estratègia comuna i també accions a curt, mitjà i llarg termini.
Fa unes setmanes que gairebé cada dia us estem explicant alguna notícia en relació a com la situació de la salut mental de molta gent està empitjorant. Hi ha dades alarmants en la sensació de solitud dels joves, en l'augment de suïcidis i autolesions, i també en com ens està afectant psicològicament i emocionalment aquesta pandèmia. Per això avui al Punt i Seguit volem aturar-nos un moment per parlar-ne amb la Maria Ribas, que és la cap assistencial de la Unitat Terapèutica Educativa Acompanya'm de l'Hospital Sant Joan de Déu. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa algun temps que veiem titulars de que després de la Covid els problemes de salut mental seran la nova pandèmia. Tan preocupant és la situació ara mateix?
Bueno, en aquest moment sí que és preocupant aquesta situació, que perquè hi ha hagut un augment important, no?, de les atencions a urgències en l'àmbit de salut mental infantil, però esperem que no sigui una pandèmia. Creiem que no serà així, tot just perquè s'està recuperant, no?, molt tota l'atenció presencial, que amb tota la pandèmia doncs va ser molt difícil de portar a terme i que es va fer molt de forma telemàtica, no tenint uns efectes, no?, tan positius com té tota l'atenció presencial. Per tant, és preocupant, s'estan posant mitjans, no?, per atendre aquesta problemàtica, però bueno, la nostra previsió és que retornarà a la normalitat en un període de temps.
Per tant, entenc que més que un augment és una acumulació de casos que potser per la pandèmia no s'havien detectat o no es podien tractar?
Bueno, no és que no s'havien detectat o no s'havien pogut tractar, s'han estat detectant i tractant. El problema és que la pandèmia ha tingut una repercussió molt gran, no?, sobretot a les persones, no només sobre la seva salut, sinó sobre la dinàmica familiar, sobre els rols laborals i formatius, sobre l'estabilitat econòmica. Moltes famílies, no?, han perdut també membres. Tot aquest ventall, no?, de situacions ha provocat realment que hi hagi un moviment emocional, no?, amb totes les persones, i ha estat una problemàtica molt, molt important.
Tu deies aquest moviment emocional que hem patit tots, però no sé què és el que més esteu detectant. Quins són els problemes com més comuns o que més esteu detectant que la gent pateix ara mateix?
Bueno, en aquest moment el que estem notant que augmenta és l'ansietat i sobretot també la depressió, i en les urgències fonamentalment el que es detecta també és un augment, això, de la ideació una mica autolesiva i de les idees més depressives, sobretot amb els adolescents, així com hi ha hagut també un augment dels trastorns de la conducta alimentària.
La setmana passada també coneixíem una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona que assenyalava que el 26% dels joves confessa que se sent sol, però que és una dada que també en el sector dels adults i la gent gran ronda el 20%. Aquest sentiment de soledat, heu detectat que hagi augmentat també amb la pandèmia?
Home, evidentment el sentiment de soledat ha augmentat molt, no?, amb la pandèmia. De fet, la solitud és un sentiment derivat de l'absència, no?, d'una vida social desitjada, perquè a vegades hi ha una discrepància, no?, entre la vida social que un voldria i la que té, o perquè a vegades hi ha una necessitat, no?, de connexió social que no es sent, o a vegades hi ha un sentiment d'aïllament independentment de les oportunitats socials reals, no? La pandèmia ha provocat, no?, una disminució molt significativa de totes les relacions socials i, per tant, el sentiment de solitud ha augmentat moltíssim. Quan aquest sentiment de solitud és de forma sostinguda en el temps i de forma perllongada, provoca, no?, un impacte en la salut mental de la pròpia persona. I això sí que s'ha donat, no?, molt amb tota la població fruit de la pandèmia i encara més amb els adolescents, no?, que a vegades també per ells, no?, estan en un moment vital en el qual la connexió amb el propi grup d'iguals és molt important i s'ha vist molt afectada d'una forma molt, molt important.
I aquesta sensació de solitud, de sentir-se sol, què pot provocar a nivell d'algun problema emocional o de salut mental?
Bueno, doncs pot acabar provocant quadres d'ansietat, no? És a dir, sentir, no?, que hi ha una sensació d'un perill de que es perdran, no?, molts dels que sustenten a la persona. Pot donar a vegades quadres al final de depressius si es van afegint, no?, altres factors del propi entorn o si hi ha una predisposició de la pròpia persona, no?, cap a aquests sentiments més de tristesa i de desesperança cap a la vida.
Ja per acabar, parlem molt, no, de què ens està passant i què podem fer quan ens passa alguna cosa, però no sé si hi ha algunes recomanacions que ens puguis donar pel que fa a l'hora de cuidar-se, no?, de potser gent que no nota que tingui res que no li va bé, però que ho estem dient que tot està més susceptible. Per tant, una mica, què es pot fer per intentar cuidar-nos davant d'aquesta nova pandèmia mental?
Bueno, jo continuo dient que no vull parlar de pandèmia mental, sí que és veritat, i això coincideixo, no, amb vosaltres, en què hem de cuidar molt més la nostra salut mental, que potser a vegades amb el dia a dia, no, ens n'oblidem una mica de cuidar-nos a nosaltres mateixos, no? I la pandèmia realment ha fet que ens aturem i que cada persona contacti també amb la seva pròpia vulnerabilitat i amb les seves pròpies necessitats. Jo crec que és molt important això, atendre, no?, què és el que necessitem nosaltres en el nostre dia a dia, què és allò que ens fa feliços, que li donem un espai i un espai real, no?, que a vegades practiquem l'esport, no?, que fem activitats que siguin sanes pel nostre ment i pel nostre cos, que a vegades no estem, no?, amb l'estrès sostingut del dia a dia, o que a vegades, no?, quan una persona està a casa sola i trista, no pensi, no?, que no hi ha altres persones en el món que desitgen també comunicar-se i tenir un contacte, no? Jo crec que hem de tenir una mirada positiva i que també és algo que hem de cuidar, no? Que a vegades el propi entorn no ens ajuda a que puguem tenir aquesta mirada positiva cap a la vida i cap a la societat. A vegades sempre tenim com males notícies, no? Llavors, jo crec que lo important és això, cuidar-nos, no?, mentalment, no deixar-nos espais per detectar allò que ens fa sentir bé, practicar-ho, comunicar-nos amb les altres persones i veure quins són els objectius realment que nosaltres tenim en aquesta vida i que volem aconseguir a llarg plaç per anar marcant, no?, petits objectius encaminats a assolir el que nosaltres volem.
Doncs Maria Ribas, cap assistencial de la Unitat Terapèutica Educativa, acompanyem de l'Hospital Sant Joan de Déu. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Punt i seguit, amb Diana Silva.
Avui Catalunya deixa enrere bona part de les restriccions obligades per la pandèmia, la restauració i la cultura recuperen horaris i el 100% de l'aforament, i només l'oci nocturn i l'esport en espais interiors encara mantenen algunes limitacions. Un dels sectors que evidentment celebra aquest relaxament és en l'aforament és la restauració, i ho ha comprovat la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. La nova normalitat als bars i restaurants ja és una realitat i ho han celebrat amb molta il·lusió i ganes. Els restaurants centenaris de Can Culleretes i Los Caracoles han manifestat en declaracions a Ràdio Estel que recuperar els horaris i l'aforament suposa una embranzida important i que a l'hora de les reserves s'ha notat. La copropietària del restaurant Can Culleretes, Montse Agut, ha assenyalat la importància també de recuperar la plantilla i en el cas de la del restaurant Los Caracoles, Aurora Bufarull, al recuperar el contacte amb els clients de tota la vida que no havien pogut venir encara. Aquests restaurants han patit la guerra, la postguerra o el franquisme i la pandèmia ha sigut una de les seves pitjors èpoques.
La veritat és que sí, i jo el que sempre dic és que afortunadament som propietaris del local, perquè si no, no sé pas si s'hagués pogut solucionar això. Hem patit molt, com tota l'hostaleria, amb moltíssimes dificultats, molts sacrificis, que encara continuen, perquè clar, Barcelona no és el que era abans de la pandèmia. No hi ha congressos, no hi ha fires, el ritme de la ciutat no està encara recuperat.
Ara, després de més d'un any de travessia pel desert, sembla que tornen a recuperar l'alè.
I a Palma, els geòlegs han qualificat aquest divendres la llengua del volcà que avança pel nord-est del Cumbre Vieja com un tsunami de lava que arrasa tot el que troba al seu pas a una velocitat realment impressionant. En aquest context, avui hem sabut que es rescataran amb drons quatre gossos que han quedat atrapats per la lava, Pere.
Sí, aquesta és l'única forma d'alliberar-los, ja que l'accés amb helicòpter i caminant és impossible per la concentració de cendres i de material piroclàstic. Per això, una empresa especialitzada en drons s'està preparant a contrarellotge per fer el rescat dels gossos, tot respectant les mesures de seguretat. Ho farà amb un sistema propi adaptat a les característiques dels animals.
Al Regne Unit mor apunyalat un diputat del Partit Conservador. La policia ha detingut un jove de 25 anys que seria qui hauria comès el crim.
El diputat anglès David Ames ha mort aquesta tarda després de rebre diverses ganivetades. Els agents diuen que no es busca ningú més relacionat amb els fets. Han passat en una trobada que el diputat del Partit Conservador mantenia amb els seus votants en una església metodista. A més, tenia 69 anys i era diputat pel comtat d'Essex des del 1993.
La divisió d'afers interns dels Mossos d'Esquadra ha detingut quatre agents del propi cos. Els policies estan acusats de suborn, revelació de secrets i robatori amb força.
Es tracta de quatre agents dels Mossos d'Esquadra, un d'ells en excedència. Els policies han passat la nit als calabossos de la comissaria de les Corts. La gent que estava en excedència és Marc Fortiana, responsable de l'empresa de serveis de seguretat Double Group. El cas està sota secret d'actuacions.
La fiscalia demana 30 anys de presó a un matrimoni que va forçar un home a demanar almoina als carrers de Barcelona.
La parella l'obligava a demanar diners al carrer durant 12 hores al dia. La situació va durar gairebé 2 anys. La víctima tenia 71 anys i problemes de salut previs que es van agravar ja i se li va haver d'amputar una cama. A més, els explotadors el feien dormir sobre cartrons en un local abandonat i no li donaven aigua ni menjar durant tot el dia. Per això, la fiscalia demana 30 anys de presó per aquest matrimoni.
Demanen 10 anys de presó per un porter d'una discoteca de Mataró que va violar una menor. La víctima ha explicat que l'home li va donar una beguda que la va atordir.
Els fets van passar el 2016. L'acusat porter d'una discoteca del port de Mataró nega els fets i acusa la víctima de mentir per treure-li diners. El judici s'ha celebrat avui a l'Audiència de Barcelona i la fiscalia demana 10 anys de presó per l'acusat.
El Palau de la Música Catalana, l'Auditori de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya celebren conjuntament que l'aforament dels teatres i sales de concerts torna a estar al 100%. Ho fan oferint tarifes especials per les entrades que fins ara no es podien vendre.
Des d'aquest divendres i fins al 31 d'octubre, tots aquests equipaments oferiran entrades a 10 euros, a excepció del Liceu, que ho farà a 30. I amb la fi de les restriccions, el Festival Temporada Alta també ha anunciat que posa a la venda més entrades de tota la seva programació. En alguns espectacles, les entrades estaven esgotades i hi havia una llarga llista d'espera.
I acabem amb els esports. Aquest migdia, Carles, ha celebrat l'acte de renovació de Pedri amb el Barça, acompanyat del president Joan Laporta des de les oficines del club. Ha renovat fins l'any 2026.
El Barça lliga el migcampista canari almenys per les properes 5 temporades. Pedri s'ha mostrat molt agraït amb el club i té com objectiu formar-hi part durant molts anys.
Oye, un día muy feliz para mí por renovar con el Barça el club de mis sueños. que gracias a, al presi y a todo el club, pues, pues estoy muy, muy contento de estar a, hasta 2026. Espero que sean muchos años más.
Assegurat que el Barça és el millor equip del món, ha valorat també la situació actual del club i està convençut que vindran temps millors.
Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero yo creo que es el mejor club del mundo y creo que se va a levantar y va a conseguir muchas grandes cosas.
La clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, Pedri ho veu com una aposta del club i mostra de confiança cap a ell. Diu que no sent cap pressió, sinó que té més ganes de sumar pel club i guanyar títols. Pedri, que per cert, juntament amb el seu company d'equip, Gavi, han estat seleccionats entre els 20 finalistes del premi Golden Boy, i que és el premi que reconeix el millor jugador jove sub-21.
A la roda de premsa també li han preguntat al president Joan Laporta, evidentment, sobre Bartomeu i la seva gestió.
Sí, de fet, pica baralla entre l'antiga junta i l'actual. Avui diversos mitjans han publicat una entrevista en què Josep Maria Bartomeu defensa la seva gestió i la defineix com impecable, assegurant que no va haver il·legalitats i que les pèrdues econòmiques van ser a causa de la pandèmia. Joan Laporta ha estat preguntat per aquesta qüestió i ha titllat a Bartomeu de persona desesperada.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que, bueno, la magnitud del desastre que hizo o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no? Y ha de asumir sus responsabilidades.
Laporta ha volgut recordar que en assumir el càrrec la seva junta va haver de fer una inversió molt important per solucionar les patologies detectades al Camp Nou.
I en bàsquet, setmana sense treva pel Barça, que en una estona s'enfronta al Mònaco en la quarta jornada de l'Eurolliga.
El Barça arriba a Mònaco com a líder de la competició amb 3 victòries i cap derrota, tot i que estan en bona forma. L'última victòria contra l'Olympiacos va ser a la pròrroga, en un partit molt intens i igualat, que va acabar amb un 79-78 al marcador. Sara Jessica Vicius n'és conscient de les dificultats d'aquesta competició i de l'alt nivell de l'equip rival d'avui.
Yo creo que Mónaco tiene un proyecto muy ambicioso, que quiere meterse en playoff. Fichajes como Moteyunas, como James, ¿no?, como Westermann. Habla por sí mismo. Yo creo que también tiene pues muchísimos anotadores, que en sus equipos ha estado una gente muy importante y puede anotar cualquier jugador.
El Mónaco ve també de jugar dimecres, que va perdre contra el Real Madrid 94-86. És l'única derrota que té en aquesta competició.
I pel que fa al Rally Catalunya Costa Brava, Elfyn Evans lidera la primera jornada de competició i complica les coses a l'actual líder del Mundial, Sebastián Ogier.
Evans s'ha emportat 2 dels 3 primers trams que s'han disputat fins ara. El pilot galès és l'únic que pot impedir el 8è títol del Mundial de Sebastián Ogier, l'actual líder amb 24 punts. Evans és tercer a 12 segons del seu rival. Dani Sordo, ara per ara, és el quart classificat i Nil Solans, pel moment, és desè.
Aquesta que escolteu és la nova cançó de la britànica Adele. Easy on Me és el single que avança el seu proper disc, que es dirà 30, i que publicarà el proper 19 de novembre. Serà el quart disc de l'artista que feia 6 anys que no publicava cap àlbum nou. Amb l'Adele nosaltres us deixem. A la producció hi ha hagut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral, i podreu tenir més informació als boletins horaris, a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel, i aquest cap de setmana amb la Laura Polo.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.